Bona tarda a tothom. Comencem la darrera jornada del quart congrés de Història de Girona amb una ponència, el barroc musical a Girona, un acostament des de les fonts, del senyor Josep Pujol, professor, escriptor, musicòleg i professor de l'Escola Superior de Música de Catalunya. Li donem la paraula i ens il·lustrarà també musicalment algun aspecte d'aquesta activitat que no és massa coneguda entre el gran públic i també entre els especialistes. Moltes gràcies per haver acceptat el nostre encàrrec i per haver vingut aquí. Pels qui no ho saben, el senyor Josep Pujol és autor d'aquest llibre aparegut a les guies de la Diputació. És un llibre molt, molt ben acurat i de molt bona lectura, on fa una síntesi de l'activitat musical, de les peces, dels autors, i està també molt i molt ben il·lustrat. I penso que costa fer aquest tipus de síntesi, i ell ha aconseguit doncs, explicar-nos en 100 pàgines el compendi de la vida musical que hi havia a Girona lligada a la catedral, als convents i mestres de capella.
Gràcies, Pep. Doncs, bona tarda a tothom, i efectivament, quan des de l'Institut d'Estudis Gironins vam fer aquesta xerrada, aquesta ponència, de seguida vaig dir que sí, perquè justament d'aquest llibre que n'estic bastant satisfet, però hi havia una part que sempre, per les seves característiques de la mateixa guia, que són molt de divulgació, sempre m'havia sabut greu no acabar de completar, que és tot el tema de justificació una mica bibliogràfica, doncs, la justificació de fons. Per això de seguida vaig posar una mica la postila d'acord, però em sembla que també serà el lloc per fer una mica un acostament des de les fonts, explicar una mica d'on surt tot això que en el seu moment no ho podia explicar del tot. A banda, com que això també és del 2005 i per tant ja han passat uns quants anys i alguna cosa més s'ha fet en musicologia, doncs també ens servirà una mica per actualitzar una mica tota aquesta informació que sortia allà. També val a dir que resumeixo una mica tot això perquè aquestes guies sempre estan en un àmbit gironí entès com a comarques gironines i he entès que em sembla que millor que ens centréssim a la ciutat de Girona i per tant m'he centrat molt en aspectes de la ciutat, de la Girona barroca, del barroc musical a Girona. He començat amb aquest projecte de l'Agustí Soriano, és un petit detall d'aquest projecte que no es va arribar a fer per la catedral de Girona, però que des de la banda de la musicologia ens agrada molt, perquè és una de les poques imatges que tenim de la capella musical barroca de la catedral. Evidentment una capella fabulada, perquè mai no va estar aquí dalt, però com a mínim sí que ens pot il·lustrar una mica d'aquestes xeremies, aquests cantors, aquests beneficiats que estaven en aquest món de la catedral que ens ha explicat aquest dematí la Montserrat Jiménez. Per tant, doncs, poques il·lustracions que tenim, doncs valia la pena d'aprofitar-la. No sé si és l'Agustí Soriano. Pere Costa, perdó. Doncs, vet aquí una mica l'acostament que us volia dir. Doncs, havia fet, com que és des de les fonts, volia anar una mica de les fonts més primàries, dels manuscrits, és a dir, fins a anar una mica ja més la cosa més elaborada. Per tant, doncs, l'estructura d'aquesta ponència seria mirar una mica de fons musicals, és a dir, d'arxius, que hi ha per la ciutat de Girona, per les comarques gironines. A vegades, de les fonts musicals, la música és tan evanescent que l'únic que en tenim són els textos. Per tant, doncs, a vegades els hem de tractar més com a fonts literàries que no pas com a fonts musicals. Però, de tota manera, no hem d'oblidar que allò, en principi, és per ser cantat. Doncs, per tant, doncs, i que se'n pot treure també dades musicals d'aquests textos. Doncs, per tant, les fonts literàries. Després també, el segon pas, molt bé, la gent que hi ha, que més o menys sabem a quins manuscrits, a quins arxius tenim, doncs, un cop les fonts editades, dir quines partitures tenim, com que realment és un camp una mica per córrer i l'edició musical és una mica complexa de fer, no és pas tan difícil de llistar-les, és a dir, les partitures editades, quines hi ha del barroc gironí, ja veureu que la llista no és pas llarga. Així mateix també ho podem fer el mateix dels enregistraments. No és un camp verge, vull dir, hi ha coses, però es pot llistar perfectament perquè estem parlant d'una dotzena d'enregistraments de peces del barroc gironí. Després una mica també fer una repassada a la historiografia, de veure què s'hi ha portat darrerament, i després també les disciplines auxiliars que ens poden ajudar una mica des del camp de la musicologia i que en un congrés d'aquest tipus trobo que va molt bé, perquè era una mica camps interdisciplinars de participació, per exemple, lectures iconogràfiques d'instruments musicals que a nosaltres ens interessaria també bastant de conèixer. Per tant, doncs, una repassada seria tot això. I comencem, doncs, per tant, amb aquestes fonts, aquests manuscrits. Evidentment, quan comencem a fer una repassada a la música barroca de Girona, el lloc on tots comencem és a l'arxiu de la catedral, l'arxiu que ara està trasllat a l'arxiu diocesà, perquè realment és el gran centre productor de música, que va ocupar moltíssim, la gent els va professionalitzar, era la catedral de Girona. I per tant és un fons bastant ric, sobretot bastant ric en peces del segle XVIII, també del segle XVII, no tantes, però també n'hi ha unes quantes, però hi ha un problema bàsic amb l'arxiu de la catedral de Girona, que en el fons estem parlant de mig arxiu. El 1892, Carreras Dagues va fer una venda bastant opaca, per cert, perquè es va apropiar d'una quantitat bastant gran de manuscrits del fons de la catedral i els va oferir, els va vendre, a la Diputació de Barcelona. És el fons que constitueix una de les bases del fons musical de la Biblioteca de Catalunya. A vegades la partició és brutal. Hi ha algunes peces de gas, per exemple, que són particel·les i la meitat de les particel·les estan a la Catedral de Girona i l'altra meitat estan a la Biblioteca de Catalunya. Per tant, totes les estadístiques o tots els estudis que has de fer els has de fer una mica considerant que l'unitat d'arxiu seria aquesta dualitat de Biblioteca de Catalunya i Arxiu de la Catedral de Girona. Després, un altre centre important musical va ser la parròquia de Sant Esteve d'Olot. Olot, el 18, és una ciutat important, tenen una capella musical important, i des del moment que els mestres de la Catedral de Girona són considerats bastant modèlics i que les peces val la pena d'aprendre-les i copiar-les, algunes de les peces dels mestres de capella de la Catedral n'existeixen còpies en l'Arxiu de Sant Esteve d'Olot. També passa el mateix ja fora del bisbat. Bueno, de fet, el Canet de Mar és el bisbat de Girona. Sí, encara el Canet de Mar també és un centre, un arxiu molt interessant pels continguts que té, també de fons de còpies gironines. Val a dir que tota aquesta xerrada que us dic, jo, tota la justificació de fons i bibliogràfica aniria més en l'article que sortirà publicat ara, no us voldria cansar llistant tota la gent que ha catalogat algunes d'aquests fons. Per exemple, l'Arxiu Catedral de Girona ja està catalogat, has de buscar-ho in situ, no pots fer-ho per internet, en canvi per la Biblioteca de Catalunya sí. L'Arxiu de Sant Esteve d'Olot, Carme Monells va fer una catalogació que serveix bastant. L'Arxiu Parroquial de Canet de Mar també ha sortit publicat tota la llista de peces que tenen. I aquests altres que teníeu aquí, doncs, és una mica, es tracta d'anar espigolant. En el barroc, a Girona, realment hi va haver feina per molts músics. Hi havia, a molts de pobles hi havia el seu orgue, hi havia un petit càrrec, que seria el d'organista, com a mínim, que doncs, cobraven uns certs diners per anar tocant en els diversos oficis de religiosos. A més, a les comarques gironines hi havia capelles musicals, que ja són centres bastant una mica més importants. És a dir, que com a mínim tenien uns quants cantaires, tenien uns quants escolans que podien també funcionar com a escolans de cor, i per tant doncs, ja podien fer algunes peces de més envergadura. Són aquestes que teniu en doble cercle. Olot, Sant Joan de les Abadesses, Ripoll, Puigcerdà, Peralada, Figueres, Castelló d'Empúries... A Girona se n'hi marquen dos, perquè hi havia dues capelles. La capella de la catedral, evidentment, i la capella de Sant Feliu. Una capella de la qual se'n saben molt poques coses, que a més tenia molts de problemes, una mica de competències, perquè se suposava que la capella de la catedral de Girona tenia com el monopoli d'actuar a tot Girona quan sortia de fora de la catedral, i a vegades doncs, els de la capella de Sant Feliu entraven en un conflicte de competències en aquest tipus de manifestacions musicals. En aquests centres és probable que també hi hagin peces de compositors de la catedral. El gran problema d'aquestes capelles és que, a part de la seva existència i a part d'una mica del llistat dels beneficiats i d'organistes i de mestres de capella, poca cosa més n'ha quedat, poca cosa més en sabem. A través d'una feinada que va fer Josep Maria Vilar i Maria Esther Sala, que es va dedicar a voltar tots els antics centres que podien conservar alguna coseta, es van dedicar a fer llistats, unes cartes bibliogràfiques molt ràpides, en aquest arxiu parroquial es conserven peces d'aquests autors, d'aquests i d'aquests. I com a mínim, doncs, per tant, pots anar buscant, a través d'aquests articles, pots anar buscant una mica pistes de peces dels compositors de la catedral, sobretot. Els altres fonts són fonts literàries, evidentment. Com que les partitures, clar, si féssim només cas de les partitures, ens resultaria que tot el barroc que tenim musical de Girona és de tipus religiós. Estem parlant de que els ministrers, els cobles, funcionaven sobretot amb músiques de base de tradició oral, no escrites, i per tant doncs, el rastre que han deixat és molt més minso. Per tant, doncs, aquí entra en joc una mica el tipus de cròniques del moment, deses com a fonts primàries, que ens donen com a mínim testimonis del fet musical en el 17 i en el 18. Poder una de les que és més riques en manifestacions musicals i més estudiades per Joan Busquets és la crònica de Girona i el Real. La crònica de Girona i el Real, per exemple, doncs, aquí el maig del 1637, una de les moltes notícies que dona de tipus musicals és que amb la rebuda d'aquesta suposada relíquia de Sant Grato es van fer tot un seguit de festes en les quals hi havia manifestacions musicals. Val la pena algun trosset que ens hi fixem. Sobretot el segon paràgraf. A les 6 hores s'obrí la capella, estan ordenada de sedes, quadros i molts llums, i el cap del sant se posà sobre l'altar, una mica macabre tot plegat, i es digueren completes, a cant d'orga, gai, música sorda, ministrils. Això de la música sorda és molt interessant. La música sorda en el 17 s'entenia sobretot la música de corda. Es deia sorda perquè els instruments de corda no eren tan potents com en el 17, sobretot hi ha molta música de xerimies, baixons i així, que són bastant estridents. En canvi, els instruments de corda tenen una sonoritat una mica més apagada i, per tant, l'anomenaven música sorda. A més, anava molt bé pel tipus de manifestacions a l'entorn del Santíssim Sagrament. Era un tipus de música que invitava una mica més al recolliment, etc. Però, doncs, la música sorda. Ministrils, és a dir, els músics de coble, músics que no formaven part dels beneficiats, això són els ministrils. Els cantors de la capella, de la seu, que això ens mostra una mica que la capella de la seu doncs, anava traslladant-se a segons quines manifestacions musicals, no necessàriament organitzades des de la seu, que el capítol l'envià, i cantaren villancicos fins a les 10 hores de la nit. Els villancets són una mica els reis del barroc musical, atès el nombre de partitures conservades, sobretot el que tenim molt són villancicos, que nosaltres relacionem amb peces musicals de Nadal, i no necessàriament. De fet, en aquesta època, moltes vegades, els que n'hi ha de més freqüents són del Santíssim Sagrament, a determinats sants, etc. Després continuen les festes, etc. Però aquest tipus de manifestacions, a vegades els has d'anar espigolant una mica, i a vegades donen notícies bastant interessants. Per exemple, a través d'una crònica bastant secundària, a més, no és gironina, expliquen com un mestre, que no em diu el nom, però per deduccions has de deduir clarament que és Joan Baptista Comas, va venir a Barcelona i a Girona en ocasió de, ara em sembla que és la beatificació de Sant Ignasi, al principi del 17, en qualsevol cas, i explica que aquest mestre, que era un mestre molt anomenada, va fer un tipus de música molt diferent, molt innovadora per l'època, molt espectacular. Clar, el que estàvem assistint era el naixement de la policoralitat. És a dir, aquesta nova manera de fer tan barroca, de posar acords a diversos llocs, com el que vèiem a la portada, jugant amb l'estereofonia, que això ja s'havia assajat a Itàlia feia molts anys, doncs comença a arribar aquestes novetats a Girona. Això ho veiem doncs, a través d'una crònica bastant secundària. I efectivament, després, al cap d'uns quants anys, ja comences a veure partitures amb policoralitat. Per tant, quadra perfectament una mica aquesta crònica amb el que trobem després de les partitures uns quants anys després. També penso que ara, per exemple, amb tota la digitalització d'aquest arxiu de la memòria personal, que es posen a la xarxa tantes cròniques personals del 17 i del 18, la veritat és que és un llamí interessant també des del punt de la música. Sempre és una feinada, vas d'anar espigolant d'aquí d'allà, però sempre vas trobant alguna coseta, alguna notícia que pots per acabar d'encaixar peces en el puzzle. També hem de considerar com a fonts primàries del tipus literari, per això l'Albert Rossi que en parlava ahir, tots els impresos que s'han conservat de l'època respecte als oratoris i els villancets. Esclar, nosaltres els hem de considerar ara pràcticament com a peces literàries, perquè la música, en la gran majoria de les vegades, s'ha perdut. En el cas dels oratoris és espectacular. Realment, per la comparació de textos, d'impresos conservats, amb les músiques, amb les partitures, perquè les partitures evidentment no s'editaven, simplement eren els manuscrits. Per tant, doncs, les músiques eren molt més fràgils i realment doncs, se n'han perdut bastantes. En canvi, els impresos, una còpia o una altra, sobreviu. En Pep justament em va catalogar uns quants de textos d'oratoris. Hi ha altra gent que ha anat catalogant textos d'oratoris, els gironins, i evidentment sempre hi surten dades com les que veieu aquí baix. Dius, Cantolos, la capilla de la Santa Iglesia Catedral, siendo su maestro el licenciado Emmanuel Gónima. Gónima ja veureu que és un dels mestres del 18, que tenim moltes peces seves i fins i tot en podem sentir-ne alguna. Dels villancets passa exactament el mateix. Dels villancets hem tingut més sort, referent a la música, perquè se'n van fer tants que encara que se n'hagin perdut una bona part, alguns han quedat. Per exemple, l'arxiu de la catedral, realment el fons de villancets en partitura és bastant nombrós. Aquests fulletons, hi havia a vegades el costum de guardar-los i fer-ne com uns paquetets, i llavors aquests fulletons enquadernats, hi ha col·leccions bastant interessants. A la Biblioteca Nacional de Madrid hi ha un recull bastant important de tot aquest tipus de catàlegs d'oratoris i villancets. A Montserrat, també, i a més estan catalogats i editats. Per tant, doncs, es permet bastant fer cronologies dels mestres de capella, cronologies de festes, i en alguns casos comptats, resseguir una mica el cerimonial, és a dir, la festa que es feien aquests villancets, que sempre solia ser això, festes importants del cicle litúrgic. Per Corpus, per exemple, n'estaven bastants. Per Nadal, d'aquí que ha quedat que el villancet sigui associat tant a propi de Nadal, però no només. Aquest dematí també parlàvem de l'Immaculada. Evidentment, per la festa de l'Immaculada també se'n feien molts. I és interessant veure que també, si s'editaven, en part era perquè el text, quan es cantava, no s'entenia. I més si pensem en l'acústica, per exemple, de la Catedral de Girona, que és bastant infecta. No se sent res. Per tant, si volies seguir el text, és que era necessari tenir el text per escrit. Per tant, la gent tenia aquests impresos, se'ls guardava, i d'aquí que nosaltres puguem tenir una mica unes quantes dades d'aquesta cosa tan evanescent que és la música. Musicalment ens interessa oratoris i villancets, però esclar, si comencem a obrir una mica el ventall i una mica l'àmbit ja a més de cançó popular, llavors evidentment no podem oblidar tot el repertori de Goig. Els Goigs ens torna a passar el mateix. Sabem la literatura, per tant sabem les lletres, i en canvi normalment no anàvem mai acompanyades de la música. Però hi ha algunes solucions, hi ha algun report, com que també aquestes melodies solien repetir-se bastant, i l'any 32 mossèn Baldelló va recollir més de 100 melodies de Goigs, pots assajar bastant una mica alguna melodia que hi pot quadrar bastant amb aquest tipus de Goigs. I després, en alguns casos, també els mestres de capella, en alguns casos el que feien també era harmonitzar-los en el 17 i en el 18. Per tant, doncs, la melodia principal també s'ha conservat. Per cert, us volia dir que, justament, me n'havia oblidat, el villancet de l'esquerra justament és d'aquesta misteriosa, en el sentit de poc coneguda, capella de música de Sant Feliu, de la qual se'n sap relativament poques coses, però que tenim alguns testimonis de la seva activitat. pel que respecta als goigs, també encara podíem obrir un mica més el ventall i ja anar per la literatura de Cordill, que a vegades també els mirem com a poesies populars, però moltes vegades diu es canta el to de l'Estudiant de Vic. I llavors, si recuperes una mica la melodia de la cançó popular de l'Estudiant de Vic, pots arribar a intentar trobar una mica la melodia d'aquestes cançons populars. No és fàcil, no és pas fàcil, però aquest tipus de connexions a vegades és interessant de fer-les. El que passa també a vegades amb les cançons, amb els goigs, és que això en la gent que té molta afició als goigs, a vegades no els importa massa si allò és del 18, del 19 o del 20. No s'han dit que és un tipus de cançó popular que es perd una mica la nit dels temps i no passa res si allò realment és un goig que en el fons té 80 anys. Per això va molt bé i, intentar, a través dels peus d'impremta, doncs intentar anar reculant a veure com pots datar aquests goigs, perquè realment pots parlar de goigs barrocs. Això amb la feina que ha fet l'Enric Mirambell de les impremtes gironines és de bon fer, és de bon fer. El segon capítol que us volia parlar, doncs, d'aquesta feina d'editar les fonts. Fins ara, fins fa relativament poc, l'edició musical era molt complicada. Es necessitava un tipus d'edició bastant especialitzada, per tant, hi havia poca tradició d'editar peces musicals. Afortunadament, ara últimament l'edició és més senzilla, de manera que hi ha una certa tradició d'edició, i ara, per exemple, amb la col·lació que estem fent de músics gironins, que es diu Mestres Gironins, intentem doncs divulgar, donar a conèixer aquestes partitures. Per exemple, aquest és un volum dedicat a Gas. I per tant, d'aquesta manera es posa una mica més a l'abast aquest tipus de peces, que fins ara són relativament això complexes d'editar i de transcriure, val a dir, també. Perquè la veritat, aquest tipus d'escriptura musical que teniu aquí, si tens uns quants coneixements musicals, bé, ja t'hi pots atrevir, però hi ha algunes especificitats de proporcions, de compàs, i així, que necessitaries alguna certa especialització, temes de claus, etc. Per tant, però, podem fer una mica el llistat de peces, de partitures editades, serien, aquestes són dues diapositives, Mireu que hi ha molt, aquí diu a la dreta una mica l'edició, l'editor, i a l'esquerra el compositor. Guanya bastant Gas. Josep Gas, després us en parlaré, és un mestre de capella, primer que té diverses sorts, diguéssim. Primer, que va estar bastants anys de mestre de capella a Girona. Segon, que ha tingut bastanta sort amb la conservació de les partitures, i se n'han conservat com unes 150, més o menys. I tercer, que no està malament qualitativament i, per tant, doncs, que es mereix també una mica l'edició. Doncs, és un dels compositors del barroc que s'ha editat més. D'altres. Val a dir que en aquest llistat, que després tindreu en la publicació, en aquest llistat hi ha una certa reducció. Per exemple, no hi ha, evidentment, no hi ha cap mestre de capella d'Olot, i hem quedat que era només de Girona Ciutat. No hi ha cap mena de... Què us anava a dir? Ah, sí. Hi ha compositors, per exemple, que s'estan en una època molt breu de mestre de capella a Girona. I després fan fortuna a altres catedrals. I, per exemple, Josep Pons, nombrem algun altre, o fins i tot Arquimbau. Són gent que estan 2 o 3 anys a la catedral de Girona i després salten a Sevilla, a València, allà s'estan bastants anys, són uns catedrals importants, i per tant, quasi bé els hem de considerar més compositors del catedral de València. De fet, quan els editen més en aquest sentit, de compositors de la catedral de València, encara que haguessin sortit, algun d'ells són gironins o de Torroella, però els consideren això, que la seva estada a Gironia és bastant poc. Per tant, tampoc no els allisto aquí. També és interessant Francesc Soler, ja de final del 17, també un compositor bastant interessant, i Joan Verdalet, que Joan Verdalet és un cas interessant perquè no és mestre de capella, era organista, mitjans del 17, té uns villancets bastant divertits. L'altre, Engelbert Rossic, parlava una mica d'aquest plurilingüisme que es dona en alguns àmbits del barroc i alguns dels villancets de Joan Verdalet juguen amb aquesta idea. en el sentit que barregen llengües. Els villancets ens en feien normalment en tres cada, a l'entorn de les grans festes, ens feien tres cada sessió. I al final dos, eren una nit tres villancets, una altra nit tres villancets i l'última nit dos. Es permetia que d'aquests vuit un fos còmic. I és el que nosaltres, des del nostre punt de vista, són els que tenen més gràcia, eh? Perquè hi ha villancets de negre, per exemple, on s'estrafa una mica la part dels negres, hi ha barreges de llengües i fan, tenen una certa gràcia. Però en canvi la gran majoria són bastant seriosos, també. D'enregistraments, aquí podríem aprofitar també per sentir-ne algun. Aquí la llista és bastant més curta. D'enregistraments, tenim, es deuen resumir en uns 7 o 8 discos, que són 7 o 8 discos que en algun moment o altre hi ha alguna peça que han triat d'algun compositor gironí. A vegades aprofitant la de les edicions, i a vegades cada vegada també hi ha més la tradició de gent de música antiga, i estan prou formats també com per fer-se les autoedicions, és a dir, que ja no necessitin una mica de l'edició, sinó que ells mateixos se'n van a la Biblioteca de Catalunya, ells mateixos ja saben quines són les regles del joc per transcriure, i per tant, per exemple, una que centrem, la Hàcara, si mal no recordo, no està editada enlloc. I en canvi, doncs, és una partitura que ells van transcriure, en aquest cas el podem sentir, és del grup La Caravaggia, La Caravaggia és un grup d'instrumental, es van ajuntar amb La Colombina, que és un grup vocal, per podem sentir la Hàcara. Aquesta Hàcara és bastant divertida, a més, se n'han conservat bastantes còpies, perquè Canet, per exemple, hi ha una còpia, mostra que, podent al seu temps, ja devia tenir un cert ressò. També ens mostra una mica aquesta varietat de gènere. En principi, això és una Hàcara al Santíssim Sagrament. Per tant, és una peça que hem d'entendre com a religiosa. El que passa és que les fronteres, sobretot en la música, entre religiós i profà, a vegades, sobretot en els villancets, queden bastant difuminades. Ja la sentireu, el tema sí que parla més o menys religiós, però entre la música i una mica el to una mica burleta de tot plegat, doncs és una mica graciós. Thank you. A mi sempre m'ha fet molta gràcia això de que l'Adán, que l'enganxa, era un, no era un hombre muy letrado porque era un hombre criado en el campo, efectivament. Els intèrprets aquí sempre hi han de posar-hi una part de la seva banda. Hi ha aquí sí que es conserven les quatre veus, però per exemple aquesta cosa així tan flamenca és una mica que hi han posat els intèrprets. Tot i que es podria justificar, perquè la percussió rarament s'escriu en aquestes partitures, però sabem que hi era. I per tant, doncs, alguna cosa s'hi hauria de fer de percussió. Llavors, ells han anat per la banda una mica així aflamencada. Ja posats també, a més, així teníem dues mostres, una del 17, aquesta que us he vist era del 17, una mica aquesta de Manuel Bonimà, ja és del 18, mitjans del 18, i a veure que el... és molt diferent, eh? és un altre món. Aquest ja ens assonarà més una mica en aquest barroc que és, doncs, el podem presentar una mica amb fent, jo el podem presentar una mica amb marx. La introducció instrumental amb oboès barrocs. Però tornaré a repetir, per tant, anem a la part del... També totes les referències dels discos també els tindreu a l'article. Evidentment, ara he sentit, era una soprano i un contratenor. Evidentment, en aquesta època no era impensable que això passés a la catedral. Hem d'imaginar que la veu de soprano faria un escolar cantor, i la part del contratenor, doncs, un alto, que no necessàriament tenia que ser un castrat. A vegades tenim una mica imaginat que tot havia de ser castrat. No necessàriament, també hi havia una mica la tècnica de poder fer les veus agudes d'altres maneres. Sí que n'hi havia hagut algun, però no sempre era així. Ja heu vist una mica, doncs, aquest món, també. Aquest món del 18 és interessant, perquè comencem a veure una mica la independització del llenguatge instrumental. Ja comença ja un paper dels instruments, bastant protagonisme, és bastant diferent del que havíem vist fins ara. En Gònima té algunes peces que ja fins i tot podem començar a parlar de música de cambra, que és molt estrany això en el barroc, en el barroc català, evidentment. Per anar ja a tirar més endavant, també volia fer una mica de posar al dia dels temes d'historiografia. ha plogut molt des de l'època de Julián de Chía, que és l'historiador, el pioner que va començar el llibre de finals del XIX de la música en Gerona. Clar, era un arxiver que sabia bastant poc de música, tot això s'hi va posar, i a vegades hi ha tendència a pensar que està bastant superat, però com que ell remenava bastanta documentació municipal, i així, la veritat és que de tant en tant val la pena de tornar-hi. El mateix podem dir amb Francesc Civil. Francesc Civil és el gran pioner de la musicologia gironina. Per tant, i ell, si vols començar a fer recerques sobre el barroc gironí, has de començar llegint-te els textos de Francesc Civil. Molts els recordareu com organista o com compositor, però realment la seva faceta de musicòleg és bastant important. I sí que algunes vegades s'ha de matisar, etc, però és inexcusable, sobretot la part del 17 i del 18. Ell és el que pauta una mica, doncs ordena una mica tot aquest món dels compositors, diu a quina època va ser de cadascun, va mirant les actes capitulars, els ressegueix, els cita, i per tant doncs saps una mica on has de començar, si més no. Clar, de historiografia, sobretot pels mestres de capella, és el que trobem més documentació. Però quan volem anar més enllà dels compositors, on podem buscar? I amb això hem d'anar al Malagonyà Mossèn Marquès. Josep Maria Marquès té un article fabulós sobre músics, però no necessitem, justament els mestres de capella de la catedral no en parla, sinó músics del bisbat de Girona, com que eren beneficiats, i per tant doncs, en l'arxiu diocesà es conservava tot una mica aquest funcionament com a beneficiats, va llistar aquesta xarxa de músics, sobretot d'organistes, també aquestes sis capelles, els que feien de cantaires, i per tant és una base, a més a més molt sistemàtica, que no hi ha cap altre bisbat que la tingui tan completa. És un dels articles de referència, no tant per la ciutat de Girona, sinó per tot el bisbat. I després també, clar, el tema de música dramàtica. Ja sabeu que aquí no vam tenir òpera fins a la Girona napoleònica, però sí que hi havia teatre on hi havia música. On hi havia música. Llavors aquí és una feinada anar trobant, a veure a quines obres de teatre, i això, alguns textos, alguns articles d'en Pep Vila va molt bé, perquè veus que aquí hi intervenia algú amb alguna dansa. Aquí balla la xacona. I per tant pots anar espiulant de l'edició de passions, de mostres de teatre, la intervenció musical que hi havia. Evidentment no teniu la partitura, estem una altra vegada allà amb les mateixes, però bé s'han conservat altres xacones, per tant els ritmes són bastant similars, per tant pots intentar imaginar-te una mica com podria ser tot allò. Per tant, doncs això, per la dansa i el teatre, o per exemple un altre article que és bastant interessant, pel tema de la dansa, que en Pep el va fer conjuntament amb mossèn Marquès, és les llicències de teatre i dansa entorn de les esglésies. Com que això estava bastant mal vist, si es volia, ho dic bé, si volies ballar els cavallets, si volies fer ballar els cavallets a dintre l'església, això no es podia fer així com així. Calia donar o demanar un permís especial, que a vegades es concedia o no.
Després de Trento.
Ah, exacte, evidentment.
Obliguen a demanar permís al bisbe per representar coses a l'Eucaristia. Fora i a dins.
I per tant, doncs, a través d'això tenim constància que, per exemple, el ball de cavallets, que ara ens és tan representatiu de Sant Feliu de Pallerols, doncs no és només de Sant Feliu de Pallerols, sinó que realment estava escampat per Déu-n'hi-do les viles que hi havia que feien aquest ball de cavallets. Sí, a Vilobí també, tot sigui dit. Doncs això. Després, un altre dels episodis que l'historiografia ha destacat més és tot el moment de l'arxiu Carles i la Guerra de Successió. Després us en parlaré. Però abans, ja que parlàvem dels compositors, almenys, si més no, que els en tinguem llistats. Aquests són els mestres de capella de la catedral, entre el 17 i el 18, quan la capella s'estabilitza, hi ha una dotació de beneficis que fan que sigui, hi ha un estri molt potent musicalment, això passa 1630 més o menys, doncs comença a haver-hi mestres de capella que tenen com a feina de compondre, tenen com a feina d'organitzar els músics, i per tant doncs comencem a tenir obra bastant digna, bastant interessant. D'aquests, per exemple, el Tomàs Cirera, tot i que va estar-hi del 1630-1642, la veritat és que se'n conserva molt poqueta cosa. I llavors també teniu a la dreta la gent que, els historiadors que han fet tota la catalogació de l'obra completa. Que això, és, des del punt de la musicologia, és bastant important. És una feina molt àrida, molt avorrida, anar agafant totes les peces que es conserven a diversos llocs, casar-les, haver assenyat repetides, i arribar a establir catàlegs d'obra completa. Sistemàtic, això només n'hi ha de dos compositors, que és Francesc Soler i Josep Gas. Dels altres, hi ha com unes catalogacions molt ràpides, una mica d'urgència, de fer un llistat, que queden bastant parcials. De manera que per tenir una perspectiva de l'obra, per exemple, de Juncà, per exemple, doncs la veritat és que ens queda bastant incomplet. D'altres vegades el que passa és que això que us deia, que els compositors passen molt poc temps, aquests mestres de capella passen molt poc temps a la catedral de Girona i en canvi passen molts anys a altres catedrals on a més a més s'emporten l'obra i l'obra està allà. De manera que, per exemple, per de Jaume Balius, per exemple, que va ser del 1881-85, hauríem d'anar, si Balius va estar a Còrdoba, va estar bastants anys a Còrdoba i per tant la seva quantitat d'obres estan allà. Domènec Arquimbal de Torroella, ell se'n va anar a Sevilla. I també tota l'obra, els seus manuscrits estan bàsicament a Sevilla. I Josep Pons és un dels grans compositors considerat que arriba com a valencià, tot i que va néixer a Girona, però que també va passar molts anys, a més va ser de la catedral de València, que era molt potent en aquella època, i tota l'obra a més a més bastant interessant, perquè ja és un classicisme, per tant, introdueix mica la sinfonia, ell té sinfonies, doncs... En aquest món, doncs, de Josep Pons aquí hi ha alguna coseta, però molt poc, perquè només està 2 anys i prou. En els últims anys del 18, la catedral de Girona actua una mica com a plataforma per anar a una altra catedral. De manera que tenim diversos mestres de capella que s'hi estan pocs anys, a la segona meitat del 18. Comparat sobretot el que havia fet, per exemple, Gònima, que és un mestre de capella que s'hi està molts anys, o Gas, Us deia que un dels episodis que està bastant més explicat és tot el món de la ciutat de Carles d'Alta i els principis del 18 i la Guerra de Successió. Esclar, és un dels pocs moments en el barroc que Catalunya ha tingut cort. És a dir, i a més o menys un acord en el qual Carles d'Àustria li agradava moltíssim la música i per tant potenciarà molt tots els espectacles musicals. I quan vingui a Girona, també portarà una mica tot aquest seguici musical, de manera que portarà, per exemple, músics napolitans, quan visiti Girona, Gas, que ja era molt vell, doncs començarà una mica a veure les possibilitats dels violins, per tant, el món de la corda, doncs a partir de llavors, comença a tenir molt de protagonisme, i ho veiem en les obres. Comparat al barroc del 17, per exemple, aquí és molt de vents, és molt de xirimies, molt de baixó, en canvi el 18 ja és molt més de cordes. Doncs per tant és un moment bastant interessant, breu, no dura massa temps, però bastant interessant tot el món de l'arxiu Carles d'Àustria. I després també és bastant interessant el que passa a l'entorn de la Guerra de Successió, en què hi ha un exemple que és bastant paradigmàtic del que els hi va passar als compositors. En la vinguda de Carles d'Àustria fan una gran festassa, evidentment, en la seva rebuda, i en una gran festassa no hi podien faltar els villancets. En aquests villancets doncs es canten les alabances i la dedicació absolutament austriacista de la ciutat. El text, que a més aquest sí que s'ha conservat en música, «Hoy que Gerona María le consagra fiesta real, en créditos de amor leal, será de Carlos el día». I al final acaba, «Y vos, Carlos III, 3.000 años vivid, que todos os veamos coronado en Madrid». Cap d'un any, això ja la truita s'ha girat del tot, i Girona passa a ser ciutat borbònica, i ve el bisbe Miquel de Taverner, i el bisbe borbònic li han de fer una rebuda. I Gas, el mateix que un any abans havia cantat les lluances de Carles, doncs ha de fer un villancet, que a més es nota molt la penúria del moment, perquè és un villancet, així com l'altre és diversos cors i és bastant ric, aquí és simplement un tono a solo, un pobre escolanet, que canta amb un acompanyament i canta entre altres coses, aquest Benit Mortales, diu «Señor ilustrísimo, con afectos buenos, siendo butifleros, aquí cantaremos. Vull dir que la truita s'havia capgirat del tot. Sí, perdoneu, Bé, ja per anar acabant, és una mica una cosa són les aportacions de la historiografia, després la historiografia el que hem fet bastant és de tipus bastant positivistes, d'anar rescatant dates, moments, obres. Llavors, el que és més interessant també és quan ens posem ja a interpretar o fer visions una mica més general. Per exemple, hi ha alguns articles, per exemple, de l'arribada de la policolaritat, que us he dit en Comas, o de la introducció del baix continu, que també hi ha algun article de Girona que ens dona pistes de com el baix continu, que és molt bàsic per la música del barroc, doncs quan ens arriba, o l'evolució de l'ària, o l'arribada de l'oratori. Hi ha altres articles que també posen èmfasi en l'emergència de l'italianisme, o com els models musicals i textuals circulaven d'una catedral o del territori, o com aquest llenguatge instrumental es va independitzant progressivament. Ara em sap greu perquè ara ja sí que tiro milles molt ràpid. I finalment us volia explicar una mica també el que ens interessa bastant des del món de les disciplines auxiliars, sobretot des del món de la iconografia i des del món de l'organologia. Pistes, per exemple. Ahir en Quico Miró Peix ens deia una mica la destrucció del 36 de retaules barrocs, que a nosaltres també ens sap molt de greu perquè, clar, per exemple, els cors d'àngels músics iconogràficament són molt interessants. El del retaule de Cadaqués, per exemple, Pau Costa, sí, no? Josep Torres, per cas, un d'ell. Joan Torres. Doncs el retaule de Cadaqués, 29, 1729? En qualsevol cas, és molt interessant perquè això il·lustraria que aquesta música sorda que us explicava, en aquesta música sobretot basada en violes de mà, en guitarrons, en una arpa, que està tan associada en el Santíssim Sagrament, precisament. Té molta lògica que siguin aquests i no d'altres els instruments que hi apareixen. Les rajoles dels oficis, també. Són molt interessants, també, d'aquest món barroc, que moltes vegades hi apareixen músics i, per exemple, hi apareixen molt sovint els baixonistes. El baixonista, que és una mica els avis dels fagotistes, el baixonista era una figura essencial en el món del barroc perquè sustentava gairebé totes les músiques. El baix continu, bàsicament, el feien amb els acords i una línia de baix que moltes vegades feia aquest baixó, feia la part greu, i que a més empastava molt bé amb la veu i que era, per tant, un dels primers instruments que calia amb tota capella musical. Era bàsic. I, per tant, el baixonista és un dels músics que apareix sempre en aquestes rajoles dels oficis. Ahir parlàvem del fons de xilografies de la Casa Carreras, que és un món que també és bastant interessant per la música. No és pas que n'hi hagin gaires, de iconografia, però, per exemple, és del fons d'aquestes xilografies gironines on ens apareixen aquestes famoses coples de tres quartans, que ens il·lustren una mica com era aquest món de les coples del barroc. A vegades surt molt aquesta paraula coples i una mica per la nostra idea dels coples actuals tenim tendència a pensar que érem com colles de bastants de músics i realment podia una copla amb tres músics feien de sobres. Deien de tres quartans perquè se suposava que amb tres persones tocaven quatre instruments, el tamborí, el flabiol, després aquí, per exemple, veiem un baixó, evidentment, i una xirimia. Tot i que sembla que quartans, realment, un quartà era una mesura de blat, llavors era més una cosa una mica pejorativa, una copla de tres quartans era més que res una copla de tres al quarto, una mica aquesta idea, no tant de tres quartans en aquest sentit d'instrumentistes. Llavors, des del món de l'organologia, esclar, també ens interessa molt veure quins instruments s'han conservat del barroc. Gironins, n'hi ha molt pocs, molt pocs. Hi ha les tarotes i xirimies del Museu d'Història de la Ciutat. A més, hi ha un article que és bastant interessant que les estudia bastant, les mesures des d'un punt de vista organològic. Les situa bastant en el 18, em sembla que fins al final del 18, o aquest flabiol, aquest tamborí, que em sembla que ja és més recent. Ja no seria tan barroc, seria més del 19. O hi ha un fons bastant interessant d'instruments de la catedral de Girona. Estan bastant mal conservats. I són més del 19, no són tan barrocs. Però, per exemple, aquí veieu un parell de fagots. No són baixons, són fagots. Per tant, això vol dir que ja són més cap aquí. La marca Savari, em sembla que una cata els han datat cap a principis mitjans del 19. un traverso i un altre tarot a xirimia. I finalment, ja per acabar, aquesta idea de el món del barroc, aquest món de juntar les arts, també un congrés com aquest és un lloc bastant interessant per parlar d'aquesta unió de les arts. Clar, jo, aquest Deu Globa Celeste és un tono amb instruments de Sant Francesc Xavier, surt sense datar, és de Francesc Gas, perdó, és de Josep Gas, i Gas mor el 1713. Aquesta peça, que s'ha conservat en música, té un tipus d'estructura, té unes àries allà que fa pensar que és molt de l'última època de Gas, però jo, veient aquest text, no puc evitar pensar en el retaule de la Concepció. Hi ha aquest Sant Francesc que sembla ben bé que estigui descrivint l'estàtua. No muere, està referida a Sant Xavier, no muere, no, que nunca los héroes fenecieron, el cuerpo le embaraza sus proezas, y para estar más libre, deja el cuerpo. Parece que suspira y que le late el pecho. Si sobra el corazón, no es maravilla que por romper su cárcel haga esfuerzos. I aquí una pista, un crucifijo abraza. Jo no sé si en aquesta estàtua li falta un crucifix. De fet, em sembla que moltes vegades a la imatgeria de Sant Francesc Xavier em sembla que moltes vegades abraça una creu. I llavors, no sé si és que aquí em prescindeix, o que s'ha perdut, o el que sigui. En qualsevol cas, un crucifijo abraza con amoroso afecto, y es que al dejar la tierra solo siente no haberle de llevar como por compañero. Jo crec que està més en un llit de núvols, o sigui que està una mica en aquest moment, que tiernamente llora, con qué dulce sosiego, lágrimas son que exhala su cariño, si no es que se originen de su celo. I em fa pensar molt que això està bastant lligat a la inauguració del retaule de la Concepció de Pau Costa. Sí, aquesta vegada sí, eh? I... Doncs res, en qualsevol cas, jo diria que aquest villancet lliga a la perfecció amb aquesta imatge. I això és tot, perdoneu una mica les presses amb què he hagut d'anar resumint al final.
Molt bé.